Major, Eduard Virgili.
Bona tarda, una altra vegada. Què tal? Passen ara mateix 4 minuts i mig del punt de les 5 i després d'aquesta petita pausa, després d'haver parlat de Funkos, nosaltres ens hi tornem a posar. Som els de Carrer Major, que cada tarda ens apropem a les realitats més locals del Camp de Tarragona. 8 emissores de ràdio i la xarxa de comunicació local que els posem al dia de tot el que passa a la nostra geografia. I ara ja saben què toca. Ara nosaltres ens afilem a la nostra furgó, la línia de transport oficial de les emissores del territori, per viatjar i fer unes quantes parades. I per vertebrar tota la nostra geografia, en aquesta ocasió ens aturarem a l'Hospitalet de Infant, a Reus i a Montblanc. 60 minuts, és a dir, que gairebé fins que siguin les 6 de la tarda, explicarem unes quantes històries, viurem unes quantes aventures. La primera ens portarà a suar bé la samarreta, perquè avui jugarem a pàdel amb tota una campiona. La segona ens durà el tren. Pujarem al tren amb uns apassionats del ferrocarril que enguany celebren 40 anys. I per acabar ens n'anirem del camp de treball, que és una cosa que de ben segur les properes setmanes d'estiu faran molts joves del nostre territori que aquest divendres començaran vacances. La furgo del Carrer Major ja ho saben tots vostès que no espera gaire, així que a toc de pito nosaltres ens posem en marxa, que comença el viatge pel Camp de Tarragona. Sembla que ens haguem de posar els guants per la boxa. Però no, ens anem ara fins al sud del Baix Camp, on avui, atenció, el que agafem és la raqueta. De fet, ens posarem en forma jugant a un esport que cada cop té més adeptes. Avui nosaltres, per començar aquest segon tram de programa, parlem de pàdel i ho fem des dels estudis de ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant 107.9 FM.
I als estudis de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant hi tenim a Rocky, Ariadna de la Calle. Bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bona tarda, Edu.
Home, una mica Rocky també, no?
Quan home, clar, de tot.
Uns guants, allò, pipam.
Potser més aviat friki, eh? Ara que parlàvem de Funkos. Escolta, Rocky.
Ha marxat ja el Xavier amb tots els seus Funkos. T'ha omplert la taula de l'estudi, l'ha omplert de Funkos, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Bueno, i els que hi ha a la botiga, que fliparíeu.
Estic convençudíssim que, com el Toni Mateos, tu també tens uns quants de Funkos, tens una bona col·lecció.
Sí. Sí, en tinc 10 o 12, també.
Mira, veus que un dia farem una exposició, l'exposició del Carrer Major, eh?
Pues sí, podríem omplir una vitrina.
Totes les coses així una miqueta peculiars que la gent de l'equip d'aquest programa té, ho posarem a disposició de tota l'audiència, perquè vegin com som de bojos. Escolta una cosa, però no parlem de Funkos, això ha estat fa una estoneta. Venim a parlar d'esport, venim a suar la samarreta, en aquesta ocasió és parlant de pàdel, i m'explicaves avui, fora de micròfons, de que la convidada que ara mateix seu als teus estudis ha entrat en un rànquing de les millors jugadores de pàdel.
Doncs sí, ara saludarem a la Sara Fuentes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui t'hem de donar l'enhorabona primer de tot, no? Perquè has aconseguit entrar en el top 20 de Catalunya.
Sí, la veritat és que sí, estic molt contenta.
Enhorabona, Sara.
Gràcies.
I parlem de pàdel, que és una cosa que a mi també m'agrada molt, i explica'ns primer de tot què és això del top 20 i què significa per tu.
Quan vaig començar era com impensable arribar a les top 20 de Catalunya, Bueno, està entre les millors 20 parelles de, bueno, 20 persones, perdona, de Catalunya. Uh-huh. És molt difícil i a més suposa que pots entrar a jugar a World Padel Tour, que és el que al final tots els que són així una mica professionals volen fer.
Uh-huh. O sigui, seria com la lliga, no? En el futbol,
sí,
la lliga
exact,
professional.
Sí, com arribar a la vale. primera.
Vale, molt bé, molt bé. Explica'ns els teus inicis, com et vas iniciar en aquest esport que com deia ara l'Edu, té tants adeptes ara.
Pues sí, vaig començar realment fent una mica el tonto, jugant amb els meus pares, amb amics, pues lo típic que dius, va, anem a jugar, anem a provar, no sabia ni agafar una raqueta, ni, bueno, jo venia de jugar a les pales a la platja, o sigui sí. que no tenia
sí,
ni idea.
Home.
Sí, sí, t'ho juro.
És a dir, de pales de platja a entrar en el top 20 de pàdel de Catalunya?
Sí, sí, o sigui, tothom quan em veu jugar em diu no, tu vens del tennis, tal, no he fet mai tennis ni res de raqueta, mai res. I bueno, vaig començar i em va agradar molt, vaig començar a entrenar fa realment poc, un parell d'anys, i bueno, i ara sí, bueno, ara estic una miqueta més en sèrio, llavors sí, es nota més.
Déu-n'hi-do, eh? En 2 anys has aconseguit entrar en el top 20, o sigui, molt ràpid, o sigui, podríem dir que és un esport que s'aprèn molt ràpid?
Bueno, suposo que depèn de la persona. Normalment qui ha fet ja un esport de raqueta té molta facilitat. Mm-hmm. Però jo què sé, jo coneixo gent des del primer moment que juga exactament igual que ara.
Clar.
Llavors, clar,
i
no
quin
sé,
és el secret,
no sé
doncs, per haver aconseguit entrar en aquest rànquing?
Pues realment jugar molt, entrenar molt i, bueno, i molt de físic també.
Però s'ha de tenir, suposo que s'ha de tenir també una mica de, vaja, un do, no sé si ho podem dir d'aquesta manera, no? Una facilitat a l'hora de alguna cosa. Ep, sona aquí un...
Sona el telèfon, coses del directe.
Un telèfon, un fix, mira, un mòbil sí que havia sonat vegades, en antena, però un fix encara no havia sonat, un fix em penso encara no havia sonat mai. Un do s'ha de tenir també o què? El do de l'esportista?
Suposo que una mica sí, però clar, no et sé dir, o sigui, sí que realment en 2-3 anys conec poca gent que hagi aconseguit jugar a un gran nivell, però bueno, a mi encara em queda molt de camí per davant, ja t'ho dic.
Clar, home, passet a passet, no? O sigui...
Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. És complicat perquè és un esport també que es juga en parella. És complicat fer-te a l'altra parella jugar en equip, no, al final?
Sí, el més difícil del pàdel és això, sobretot, perquè som dos, hem d'aconseguir arribar a una estratègia comú per treure partits que al final són molt complicats i ha de ser cosa de dos, perquè si no estan tots dos bé, no fa res, al final. Mm-hmm.
Clar, trobar-la també va ser difícil, no? Perquè suposo que has, no sé si ara vaig errada, però has jugat amb la mateixa parella als tornejos tots aquests que has guanyat?
No, vaig estar bastant de temps fins a l'octubre de l'any passat amb la mateixa persona, però ara no. Ara, bueno, vaig canviar amb una altra i ara vaig canviant, perquè clar, jugava aquí a província de Tarragona i ara estic pujant a Barcelona. Llavors ja és més difícil i estic buscant gent d'allà que tinc una miqueta, bueno, més de disposició per anar i tal. Mm.
I això t'he pujat a Barcelona, vull dir, els entrenos els fas aquí?
Sí.
Vale, o sigui, i la parella és de fora i ve?
No, perquè la competició que faig és a Barcelona, ara.
Vale.
Bueno, aquí també jugo alguna. Per exemple, aquest cap de setmana vaig jugar al set Cambrils, que ara es diu Padel Cambrils, que va ser un bronze. Però jo el que estic intentant és pujar una mica el nivell, llavors jugar Grand Slams, ors, plates, que en teoria tenen una miqueta més de nivell.
Has dit un munt de campionats, no? Explica't una mica. Quins són els torneigs en els que participes?
Bueno, a veure, el de rànquing més baix, diguem, és el bronze. Això tots són federats, clar. Després tens el plata, l'or i el gran slam. I bueno, després tens els super gran slams, que hi ha molt pocs a l'any. Llavors va per puntuació. Si ganes un bronze, si guanyes un bronze, per exemple, et donen uns 90 punts. Si passes una ronda de gran slam, si ets a primera, per exemple, ja et donen 100, 150 punts. Depèn dels estels que tingui cada campionat. Però bueno, normalment els bronzes donen molt poquets punts.
Clar, llavors això és el que fa pujar la puntuació en el rànquing final que m'has dit avui, que havies entrat a les 20 primeres.
Exacte.
Molt bé, molt bé, molt bé. I t'ha costat, no, arribar aquí?
Pues sí, bastant. La veritat que sí.
Quantes hores li dediques al pàdel?
Ara, entre físic i entrenos en pista, por lo menos 2-3 hores al dia.
Déu-n'hi-do.
Bastant, sí.
Com es gestiona el temps per tantes hores d'entrenament?
Pues no ho sé, a vegades em falta el temps, ja t'ho dic. De tantes coses que voldria fer, falten hores al dia, però bueno, més o menys intento fer entreno físic una horeta i mitja més o menys al dia, i si puc jugar una altra hora i mitja o fer entreno una hora amb el meu entrenador, una cosa així. Però això
que,
és el
que
menys...
has hagut de deixar alguna cosa de banda a l'hora de poder-te dedicar, no sé si podem dir professionalment o semiprofessionalment en el pàdel?
Pues una mica la meva vida social. Ho tinc una miqueta reduït, com, bueno, hi ha moments, no? A partir de les 8 de la tarda tinc un rato, però clar, també estudio i treballo, llavors...
Tot.
És complicat, sí, sí. La vida social està una mica limitada, però bueno, vaig trobant moments.
Segurament allò que fan els Tonis, que en aquest programa ens acompanyen, si no cada dia, de manera força sovint, i que sempre parlen, heu de mirar aquestes sèries i anar al cine amb aquestes pel·lícules, i aquests llibres també us els recomano. Segurament que tot això ho has hagut d'abandonar una miqueta.
Sí, també, la veritat que sí.
Clar, hauríem de canviar, no?, la sèrie pel pàdel.
Bueno, és que ara, mira, l'altre dia estava parlant amb amigues meves i dèiem, és que estic veient aquesta sèrie, estic veient aquesta altra, i jo dic, és que no puc veure la tele, és que no tinc temps, l'únic moment que tinc per escoltar, per exemple, la ràdio és quan vaig al treball, o que són 15 minuts d'anada i 15 minuts de tornada a casa. Però per lo demés, no, és que no tinc ni mitja hora al dia.
Però compensa, oi?
Sí, clar, ho prefereixo mil vegades, per això ho faig.
Ara parlaves també dels entrenos, no?, que són molt importants amb el teu entrenador. Com ens hem d'imaginar aquest entreno? Perquè, clar, potser algú que no en sàpiga de pàdel diu, ah, doncs van i juguen un partit i ja està. O què es fa?
Quan faig entreno amb amics, que dic, bueno, fem un partit d'entreno. Mm-hmm. Llavors, bueno, som quatre, com un partit normal, i ja està. El que passa és que normalment jo entreno amb nois.
Clar.
Perquè noies a la província... que per temps i tot puguem quadrar un partit és difícil. Uh-huh. I després està els entrenos que faig amb el meu entrenador, que llavors estic o sola o amb la meva parella de pàdel. Bueno, amb una d'elles.
Uh-huh. Però els partits d'entrenos són els que... són els... Vaja, no ho sé, eh?
Sí, com si fos un partit normal.
És com un partit normal o és allò un peloteo?
No. És com un partit normal, el que passa és que jugues com a molta intensitat, perquè clar, és el que et dic, que estic jugant jo amb tres nois més. I clar, jo he d'estar al nivell del meu contrari, diguem. Clar, estic jugant amb un noi i sempre hi ha una diferència notable física, sobretot entre nois i noies.
Jo és que no he agafat mai una raqueta. És raqueta o és pala
de
pàdel?
No, és pala. De pàdel és pala. Sí.
No ho he agafat mai. Només he arribat a fer allò... I he arribat a fer. Vaig arribar a fer, quan érem més canalla, una miqueta més bojos, això, el peloteo, jugant a tenis, que no sabíem ni secar, i anàvem a la piscina i quan d'això, va, anem a fer un peloteo de tenis. I sortíem allí a fer el tonto. I ja està.
Doncs pues així vaig començar jo al pàdel, el mateix, més o menys, fent una mica el tonto, pelotejant, jugant així, bueno, el meu pare sí que jugava, i bueno, ens va ensenyar una mica la meva mare, el meu germà, i al final, doncs pues mira, jo...
Vaja, que vau començar esport de família.
Sí, per això, sí, els diumenges,
molt bé,
per fer alguna cosa en família.
Clar, és que ara, allò que deia l'Edu, no?, de pelotejar una mica... És que dista molt d'aquells punts que surten a la tele del World Padel Tour, que ara deies, que no sé si algú s'ho imagina, però és que fins i tot surten de la pista per arribar a la pilota. És al·lucinant.
Sí, la veritat que sí. Clar, ja aquests nivells són... És el millor del món, no?, que ja ho diuen. Però sí, després també és molt diferent la forma de jugar de noies que la de nois.
Això és també com a, no?, una frase que es repeteix molt en totes les persones que juguen a pàdel, no?, que és molt diferent. Perquè per aprendre s'ha de mirar el pàdel de noies. És
sí,
així?
Això diuen.
Ah, sí?
Sí, això diuen.
Explica'ns per què.
Per què?
Perquè les noies...
Estic quedant ara com un tontet, també. Vull dir, és que ho dic de veritat, no he agafat mai una pala de pàdel, malgrat estigui tan de moda i tothom jugui a pàdel i hi hagin pistes per tot arreu. Però per què?
Pues, principalment perquè el joc dels nois és molt agressiu. O sigui, ells estan fent smash tota l'estona, pràcticament, i les noies estan més limitades en aquest aspecte.
Smash, com podríem explicar això?
Com un sac de tenis.
Vale.
Més o menys. Però clar, les noies Sí que poden fer l'esmaix des de mitja pista cap endavant, però clar, des de més endarrere, per una qüestió física, és molt més complicat. Els nois, en canvi, són més ràpids, més àgils, llavors el joc és diferent. I llavors, clar, els punts de les noies són una miqueta, bueno, són normalment més llargs,
sí?
I clar, més tècnics, perquè no estan buscant tota l'estona la bola per esmaixar, sinó que estan buscant fer el punt d'una altra forma.
Clar.
Jugant més a pàdel, diguem.
Clar, clar, clar. Mira, jo ara t'explicaré la meva experiència. A mi m'han dit que falle l'altre. Has de jugar,
has de jugar.
O sigui, que no, per no acabar el punt, no? Que és el que deia ara la Sara, que les noies fan aquest punt més llarg, no? És com a intentar no fallar tu, sinó que falli l'altre.
Home, però això sempre no.
Clar, però pots intentar acabar el punt de forma...
Sí, o sigui, està el que es diuen els winners.
Exacte.
Que és fer el punt, és una bola que has fet d'atac i que has guanyat. I després estan els errors no forçats o els errors forçats, que és el que tu estàs... No cal que sigui un winner el que tu has fet perquè ells fallin, diguem.
I un winner què seria?
Un punt guanyador. És una bola que et jugues, diguem, una mica, amb una mica de risc, però que té la conseqüència de que el guanyes i que ells fallen.
Clar, veus? Llavors els nois serien més arriscats, no?
Pues sí, depèn també depèn.
Clar,
sí,
depèn
normalment
de qui jugui.
Sí, però està clar que els nois busquen atacar la bola per finalment esmatxar i guanyar el punt. Mm-hmm. I les noies busquen més, pues, potser amb una bandeja o amb una volea, busquen d'una altra forma més, com diguem, amb més estratègia, normalment.
Edu, molta paraula tècnica, eh?
No, no, veig que sí, però tu Ariadna, jugues a pàdel, per tant, pel que estic intuint.
Ho intento.
Però...
Sí, però això, jo sí que l'entenc quan diu bandeja o diu volea, però jo sé que la primera vegada que vaig anar a una classe de pàdel vaig dir, eh? Què és això?
No entiendo nada.
Clar. Són diferents tècniques, no?, que al final són els...
Sí, són diferents cops,
pejos, clar. Bueno, al final és tot un món, no?
Sí, clar, sí, cuanto más...
Clar.
Pues més aprens, però sí.
Escolta, i creus que les passes que has fet tu dintre d'aquest món del pàdel, Sara, són assequibles per qualsevol? És a dir, va, alguna persona que hagi, això, intentat jugar alguna vegada a pàdel o que hagi provat el tennis o les pales a la platja, si s'hi posa, pot acabar convertint-se en un jugador-jugadora, allò... Home, doncs, amb un cert nivell.
Pues sí, per què no? O sigui, jo ho he aconseguit perquè un altre no ho podria fer. Jo no sabia que arribaria on he arribat realment. Hi havia molta gent deia que no, que jo no arribaria a res. I bueno, aquí estic intentant-ho. O sigui, no sé si arribaré molt més endavant, però bueno,
jo ho intento. I la meta quina és? És això el que t'anava a preguntar. I la meta quina és, doncs?
Pues no ho sé, veure on acabo realment. Com m'agrada tant, jo què sé, estic disposada a pujar fins que no pugui arribar enlloc més i ja està. Realment no tinc una meta com dir, bueno, ara vull jugar a World Padel Tour i veure què passa, seguir entrenant i veure si aconsegueixo més nivell encara, no?
O sigui, que on ens porti el vent, eh?
Exacte.
Que aquí a l'Hospitalet també.
Sí, totalment.
Tens entrenament avui? O ja està?
No, avui només físic he de fer.
Home, bueno, però és entrenament també, encara que sigui físic.
Sí. Pitjor, m'ho passo pitjor, la veritat. Prefereixo jugar a la pista, però bueno, és el que toca.
Doncs escolta, que vagi molt bé l'entrenament. En quina hora el tens?
No tinc hora, realment. Com el físic ho faig sola, ho puc fer quan vulgui.
Ah, mira, doncs ara podeu agafar. Ariadna, tu ara ja entres en el tram informatiu del programa, no?
Sí.
Sí, no, fins a la tercera hora, és a dir, fins d'aquí una horeta, l'Ariadna, si ara vols, allò, fer un entrenament amb companyia, fent la patà...
Home, no sé si arribaria, a la Sara.
Si ella pot, jo encantada.
Potser moriria els primers 5 minuts, però no passa res. Es pot intentar tot, no?
Escolteu, cada es fa el seu ritme.
Hem dit que amb la primera parada que faríem avui amb la nostra furgo, suaríem la samarreta. Doncs a suar-la.
Aplica't el cuento.
Sí. Tots, Edu, a suar tots.
Sí, ja ho veig. Ja suarem, ja. Mira, jo de moment ja he engegat l'aire condicionat. Sempre el tinc engegat. Però
jo també.
Avui més fort, que comença ja aquesta calor d'estiu. Doncs, Sara, escolta, que vagi molt bé l'entrenament d'avui. Enhorabona novament per haver entrat en aquest rànquing, en aquest top 20 a nivell de Catalunya. I, escolta, el dia que vulguis tornar, tornes i a veure si podem parlar ja de que de mica en mica se n'han anat escalant posicions, en aquest...
Ho espero jo també, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, fins la propera.
Igualment, merci.
Ariadna, escolta, si marxes, després després torna, que t'esperem encara per les notícies.
Tornaré, tornaré.
Que vagi bé, fins ara.
Fins ara.
Xales amb el bàsquet, l'hoquei, l'handbol, amb l'esport català? Doncs ara a xala.cat podràs gaudir en directe de l'emoció dels partits de cada jornada. Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els continguts més emocionants de l'esport català. Entra a xala.cat o descarrega les aplicacions. Xalaràs com mai.
Y a mi lado muy galante un portugués Al momento un gran amor me declaraba Con mayor velocidad que nos llevaba aquel express Al compás del chacachá del tren Qué gusto da viajar cuando se va en express Pues parece que el amor con su dulzón vaivén Produce más calor que el chacachá del tren
Falten 5 minutets perquè siguin 6:45 de la tarda. Com es nota que el nostre realitzador tècnic, Antoni Escoda, té ganes de verbena, té ganes de revetlla de Sant Joan? Perquè, escolta, ens està aquí sorprenent cada minut que passa amb les sintonies, amb el fil musical que ens llença aquests últims dies. Va, que del que volem parlar tot seguit és d'això que segurament vostès ja hauran intuït per on va la cosa amb el que escoltem ara mateix de fons, aquest xacatxà del tren. L'hem agafat segurament alguna vida, alguna vegada a la vida, aquest tren. De fet, hi ha molta gent que hi ha de pujar per anar a treballar, d'altres que l'utilitzen pels seus viatges de plaer, però hi ha gent que, atenció, veu anar en els trens més enllà d'un mitjà de transport, perquè són la seva autèntica passió. I avui el que volem fer nosaltres és conèixer una entitat d'apassionats pels ferrocarrils que hi ha a la capital del Baix Camp i que, atenció, enguany celebra el seu 40è aniversari. Ens aturem novament als estudis de la Nova Ràdio.
Estàs escoltant Carrer Major amb la Nova Ràdio. lanovaradio.cat
Vicenç, escolta, ja ens ha quedat clar abans que del tema cultura popular i tradicional tu no n'eres gaire. Dels trens, sí?
Dels trens, m'agrada molt viatjar en tren, la veritat. Ho gaudeixo molt, sempre i quan el tren sigui còmode i no vagi ple fins dalt, que a vegades això també passa, però la veritat és que m'agrada molt viatjar en tren, fins i tot...
Ets un enamorat, ets un enamorat dels trens.
Com a passatger, sí. Vull dir, no hi entenc gens de màquines, ni d'història, ni de res. O sigui, quan baixo del tren me n'oblido una mica, però quan estic dins, sóc d'aquells que dic tant de bo el viatge hagués durat una hora més perquè ja estava a gust aquí llegint o dormint o el que fos.
Ara, bueno, ara ho has dit, dormint, amb aquella mena de
moviment
que
fa. Sí, sí. I precisament, com que ens agraden els trens, avui volíem parlar d'una passió que... La veritat és que a mi em sembla una passió bastant pura i sincera perquè tota la gent que conec que li agraden els trens, li agraden moltíssim els trens. Tenen com una gran obsessió pels trens i se saben tots els detalls. I de fet aquí a Reus tenim una associació que es diu l'Associació d'Amics del Ferrocarril que precisament ja estan amb les celebracions dels seus 40 anys de vida, ni més ni menys. I per parlar de tot això avui precisament tenim aquí a dos dels seus membres. Per una banda, el president de l'associació, el Pere Codina. Molt bona tarda, Pere.
Bona tarda.
I, per altra banda, també tenim el Jaume Casas. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Esteu d'acord amb això que deia ara, de que la gent que és apassionada dels trens és molt apassionada dels trens?
Bé, a veure, el que li agrada als trens, li agraden els trens. El que passa que dintre d'agradar els trens hi ha diferents tipus de persones que els agraden. N'hi ha uns que els agraden els trens reals, els altres els trens en miniatura, els altres els trens tripulats... Vull dir, hi ha una gamma molt, molt ampla dintre de les persones que ens agraden els trens.
Mm-hmm. I en el vostre cas, què és el que us agrada dels trens?
A mi m'agrada tot. Tot el món del tren des de molt petitet. I m'hagués agradat ser maquinista, però per motius de família doncs no ho vaig poder ser. La veritat és aquesta. Ara, Jo quan veig un tren real, que és el de veritat, que diguéssim, m'encanta veure'ls passar avui en dia amb aquestes velocitats que hi ha van i tot això. També recordo, per descomptat, de petit, els trens de vapor, que el tren va començar per aquí, amb carbó, aigua i foc, que diguéssim. I el que anava dient, avui en dia, doncs jo quan puc, també acompanyo algunes vegades amb algun maquinista.
Sí, o sigui puges a la màquina del tren.
Amb el degut permís, lògicament, i llavors doncs, se fa un recorregut. Ara, has de conèixer-lo una mica també el maquinista, si no aquestes coses no són possibles.
De fet, segurament aquesta és una visió que no la devem tenir gaire els usuaris habituals o esporàdics del tren, La visió de anar a la cabina del maquinista i veure doncs això el que s'observa des d'aquesta part frontal del tren. Sempre tenim la visió lateral. Suposo que també és especial, no? Veure aquest viatge en tren des del davant, quan va seguint els ratlls de la via.
És molt, per mi, és molt emocionant. Per exemple, amb un avi, que quan hi ha moments que et va 280 i 300 quilòmetres per hora, doncs la visió d'allí és espectacular. Vull dir que el que acabes de dir és veritat. La visió que tenim quan pugem amb un cotxe del tren és lateral sempre. Però allò és una experiència molt bonica. Llàstima que no es faci al darrere del conductor un, com si diguéssim, una porta de vidre que es pogués visualitzar la gent que volgués la marxa del tren. Fora molt bonic.
I en el teu cas, Jaume, què és el que et va cridar dels trens o què és el que més t'agrada dels trens?
Bueno, jo és molt curiós perquè jo de petit vivia a Barcelona i vivia a la plaça Sant Jaume, al carrer Ferran, i el meu pare, l'única distracció que tenia era el diumenge m'aportava a l'estació de França. Llavors jo veure aquells monstros de màquines, bueno, allò per mi era una cosa mai imaginable i m'agradava molt. A més, teníem un amic que estava de subjefe d'estació i hi havia algun camí que em deixava pujar, el pare i jo, a dalt de la màquina. I bueno, per allò a mi era massa. I després, al vindre cap aquí a Reus, el que em va agradar molt va ser que vaig estar de sort i vaig veure que es formava aquesta associació. Dic, bueno, dic, aquí ho puc veure. I la meva afició doncs, va vindre de petit d'allà. Ara, llavors, estant dintre l'associació, que amb el Pere hem estat molts anys, doncs el que a mi m'agrada és el maquetisme i llavors els llibres, vull dir, llegir la història dels trens és una de les coses que m'agrada molt, la veritat.
Uh-huh. I vosaltres creieu que els trens han perdut potser una mica d'encant respecte a quan eren de vapor i ara que són elèctrics, o simplement aquesta s'ha anat transformant l'encant?
I jo, la veritat, com abans ha dit el Pere, per mi l'encant de les màquines d'aquelles de vapor que els hi ficaven aigua i carbó i que veies que per sota les màquines sortia com a foc, allò era un encant veritablement bé. Després han passat les elèctriques, que bé, no està mal, el que passa que està clar, és una vergonya perquè hi ha la majoria de composicions de trens que estan tots amb grafit i tots pintats, que és horrible. I després han passat, podem dir, l'AVE o aquests de llarg recorregut, que aquests sí, aquests la veritat és que vas molt bé i és maco, que aquests sí, és bonic. L'únic que passa que està clar, no tot arreu hi poden anar els mateixos tipus de trens i això és molt, molt fumut.
Uh-huh. Entenc que el tren és un mitjà de transport que feu servir habitualment pels vostres desplaçaments o viatges.
No? T'hem de dir la veritat, quan podem, sí. Hi ha molts camins que podíem anar, per exemple, no sé, en aquest cas el Pere, que li agrada més viatjar, per anar a un lloc lluny amb tren és el millor. Per què? Perquè t'agrada el tren en si, I després també perquè veus el paisatge, és molt còmode, per mi és el 100%, tindria de ser tot a base de trens.
Mm-hmm. Ara ho ha dit vostè, però, per anar lluny o per fer un viatge, però, per exemple, jo que ara físicament sóc a Altafulla, si he d'anar a Tarragona amb transport públic, ho faré amb autobús i no amb tren.
Sí, senyor. Sí. Sí, perquè, a veure, hi ha hagut ara, precisament, de fer una setmana o així, que ha passat que s'ha espatllat una composició i abans d'arribar al seu lloc van trigar, em sembla que era, uns 3/4 d'hora o 1 hora. Vull dir, això no pot ser. Com també hi ha els trens que van de Barcelona a Madrid, hi ha unes composicions superantigues que bueno, és horrible. I per lo que dius tu, tens la raó, també.
Espera.
Rectifico una miqueta el que ha dit el d'això. Ah, el Jaume. Ai, no vull
passar. Ara m'ha arreglat el micro.
Parla bien, normal que diguéssim com s'anava antes de Barcelona a Madrid. Només han deixat un tren d'aquests, de l'any de la pera, que diguéssim. Llavors, clar, aquest tren te surt de Barcelona, anem a suposar a les 10:30 del matí, però t'arriba a Madrid a les 6, quasi a les 7 de la tarda. Això és una vergonya, havent-hi trens molt més moderns que poden passar per la mateixa via i molt més còmodes. Jo crec que el viatger ho agrairia, aquestes coses, però nosaltres no som ni Renfe ni Adif, per desgràcia.
I Pere, com a viatger de tren, no sé si en altres països t'agraden altres països i provar o visitar trens d'altres, sí, països.
He tombat pràcticament les 3/4 parts d'Europa veient trens i paisatges i monuments, lògicament. Però el meu això principal ha estat sempre el tren.
I quins països estan impactant més pels seus trens?
Anglaterra, Alemanya i Suïssa.
Pel funcionament, per les maquinàries? Per
tot, per la moda, perquè han sabut conservar l'antic i han posat en marxa el modern. Però l'antic se conserva. Hi ha associacions, per exemple, a Anglaterra, que vies que aquí les convertim de seguida en via verde, no em sap greu perquè tots tenim dret a anar en bicicleta, per exemple. Però és que allà han deixat aquestes vies perquè hi passin els trens antics i això ho porten a terme el seu funcionament associacions com la nostra, per exemple.
Però per tant estem parlant d'una cosa una miqueta més folclòrica, no tant un tren com ens puguem imaginar, per exemple, un tren de la República Txeca que utilitzi uns vagons de fa 40 o 50 anys.
No, però...
Que també passa, en segons quins països europeus.
Ja, jo he posat de mostra 3 països només, He dit Anglaterra, Alemanya i Suïssa. Aquests han conservat tot el material i aquests trens que dic jo antics funcionen amb vapor, o sigui que els caps de setmana, i n'hi ha molts que tota la setmana, inclús tot l'any. Ara, no són per anar parant a totes les estacions ni tot això. Tenen unes línies en concret que l'Estat els hi ha cedit amb ells i prou, han conservat el material així fins als nostres anys.
Parlem, si us sembla, ara de la vostra entitat, que ja l'hem mencionat un parell de cops, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Reus, que arribeu als 40 anys. No sé si vosaltres hi heu estat des del principi de l'associació.
Bé, hem estat... jo hi he estat des del principi... A veure, jo passa una cosa, jo tenia de ser de la Junta, però, una anècdota, però en aquell moment també era de la conjunta d'un col·legi de Sant Josep de Reus i la reunió es va fer el mateix dia. Llavors està clar, jo tenia de deure amb el col·legi, no? Però bueno, això és petita anècdota, però sí, des dels primers anys que jo he pogut estar a dintre de l'associació i bueno, n'han passat a verdes, de madures, més amunt, més avall, molts socis, no tan socis.
Ara en quin punt esteu d'aquest amunt i avall?
Bé, ara estem en un punt, a veure, podríem dir entremig, però bo. És allò quasi que es diu que més val pocs i bons, amb respecte de tothom, però doncs, ara de socis devem ser uns 70 o uns 75. Havíem arribat a ser 100 i pico, però està clar, a pas del temps, un se fa soci perquè és amic d'un, amic de l'altre, però ara hem quedat els 70 o 75 socis que la veritat són els que som socis. Ara, a l'hora de treballar, com el Pere també dirà, a l'hora de treballar no només són 4 o 5 persones.
Mm-hmm. L'associació té, com podríem dir-ho així, moltes branques, perquè teniu un museu, gestioneu el parc del ferrocarril que hi ha al costat del Santuari de Misericòrdia, també publiqueu llibres de tant en tant,
sí.
O sigui, sou una entitat que té moltes dimensions, no?, per dir-ho així.
Doncs sí, a veure, mira, nosaltres, la nostra associació, a part d'agradar-nos els trens, de tindre els trens, vull dir, al local nostre tenim una biblioteca molt, molt gran, molt extensa, que els socis poden pujar i poden mirar tots, llegir tots el tipus de llibres que hi ha, lògicament sempre de trens. Després també hem editat dos llibres, un llibre del Reus Salou, del Carrilet,
sí.
I després també, quan vam fer els 25 anys, també vam editar un llibre explicant tota la història de la nostra associació. També, com a cosa molt important, i ara potser és el que més ens agrada a tots, és el Parc de Misericòrdia, que el Parc del Trenet, que diem, que tenim doncs, un circuit molt maco, que es va inaugurar l'any 2003, i llavors doncs, hi havia uns 500 metres de via només, amb uns 15 vagons.
Sí, perquè expliquem-ho, això del parc, o sigui, hi ha, sí, una via, hi ha un trenet, no?, en quina escala, vull dir...
Sí, amb escala
que es pot pujar, no?,
de 5 polzades, exacte. Mm-hmm. Allí pot pujar tant grans com petits, no? I el bo que ara l'han fet més gran i té uns 700 metres, hem posat tres màquines més noves, com total ara hi deu haver unes 8 màquines, de vagons hi deu haver uns 30, i això dona molta vida a la ciutat també, perquè ja ho saben que diumenge, doncs mira, si anem al Parc del Trenet a córrer, i allí doncs la veritat és que disfruten tant grans com petits.
Cada diumenge poden trobar al Parc del Ferrocarril del Santuari al costat del Santuari de Misericòrdia,
exacte,
qui vulgui fer un passeig en aquests petits, petits,
sí,
trens.
Sí, sí.
També, a banda, a la seu de l'associació hi teniu aquest museu, no?, podríem dir,
sí.
què hi pot trobar la gent? Aquest
museu hi tenim material antic del tren, o sigui, tot el que antigament s'usava amb el tren. Per exemple, les campanes per donar la sortida del tren, els fanalets que portaven a la nit els ferroviaris, alguns pitús del tren també, en fi. I també conservem, que és la joia de la corona, que podríem dir, un vagó del Carrilet en molt bon estat a dintre. I en fi, allí si es comptessin les peces que hi ha de tipus històric que dic jo, arribaríem quasi entre petit material i una mica més gran, 800 i pico de peces hi són.
800 peces, això és molta feina de recuperació, sí. Suposo que també de restauració.
Sí, però a mi és una altra de les coses que a mi m'ha agradat sempre, i gran part d'aquestes coses, com ja sap el Jaume, les he restaurat jo i també són propietat meva. Mm. Per dir, un 85% del material que hi ha allí exposat és meu.
Mm-hmm. Ostres, i a banda... Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Aquí de la passió pel món del tren, vaja.
Sí.
Amb aquesta d'ara, ara me n'adono que estem davant d'un autèntic enamorat del tren.
Pues sí. Pues sí.
A nosaltres, sí, ens diuen que som xalats dels trens, però sí, és que és la veritat, eh?
No, sí.
I maquetes també en teniu?
Sí.
Perquè maquetes... això és una altra part important, el maquetisme,
sí,
en els trens.
Hi ha una maqueta que és representativa del trajecte entre Reus i Montblanc, quan l'estació era de la Companyia del Nord, dels Ferrocarrils del Nord, que sortia d'allí on hi ha la plaça de la Llibertat ara, el parc de Sant Jordi, perquè sí, m'entengueu més clar. Allí hi havia una gran estació i sortien els trens que pujaven de Tarragona en direcció a Lleida.
Aquest és molt bonic, eh? Ara estem mirant a renovar-la una miqueta, perquè ja fa molts anys que està posada allí, pràcticament des de l'inici de l'associació, eh? I ara intentarem de renovar-la perquè sigui encara més atractiva. Després n'hi ha una altra que és imaginària, és molt gran. Allí poden córrer trens de diversos tipus, eh? I després tenim una també amb una via més petiteta. Hi ha unes escales amb el d'això de la, del tren, de les vies, que una és N, que té un centímetre i mig, més o menys. Després hi ha l'escala H0, que aquesta ja té uns 2 centímetres i mig, i així anem pujant. Hi ha 3 tipus d'escala.
Perquè una cosa que em crida molt l'atenció de les maquetes de trens és que no són maquetes fetes així per sobre, sinó que el rigor a vegades és molt gran, els nivells de detall, de representar bé les estacions, tal com són a la realitat.
Sí, precisament aquesta de Reus Montblanc és com ha dit vostè ara. Va costar bastant de fer-la perquè van voler reflectir com eren els edificis i com eren les estacions i tot això. És molt bonic. El que passa, pel que sigui, potser estem una mica més apartats a la zona nord i no té l'atraient de cara al públic que voldríem que tingués.
Perquè això, qui vulgui visitar tant el museu com aquestes maquetes, ho pot fer?
Sí, però per anar bé s'hauria de concertar la visita.
Val, i com ho hauríem de fer?
Hi ha uns telèfonos, ara, bueno, mira... si voleu trucar-me a mi mateix, jo estic disposat, sempre que no estigui fora. I el meu telèfon, per exemple, és el 609-388-943, Pere Codina.
Farem una cosa. Jo penso que serà més fàcil això. Vicenç, tu que el tema xarxes socials, juntament amb les companyes Jordi Namoix i Ariana de la Calle, el domineu força... Crec que serà millor que ho publiquem a través de xarxes socials, no? Perquè ens quedi constància i no haguem d'estar aquí repetint telèfons i correus electrònics.
Exacte.
I tant, això farem.
Doncs fem això. Quan ara pengem l'entrevista en el podcast, recordarem també aquestes vies de contacte per tal de poder-ho visitar. Jaume Casas, Pere Codina, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos. Hem passat una estona molt, molt agradable. Espero que els nostres oients hagin disfrutat tant com vostès el que ens han explicat, tota aquesta passió pel tren. Jo penso que han aconseguit transmetre-la.
Molt bé, doncs mira, moltes gràcies i esperar el mes de setembre que farem lo fort dels 40 anys de la nostra associació. I ja ho sabeu, ja esteu invitats si voleu vindre.
Doncs i tant com vindrem, i els tornem a convidar a vostès el mes de setembre. Vas a l'estiu quan ens hi tornem a posar. Jaume Casas, Pere Codina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Vicenç,
gràcies.
Mira, marxem ara.
Hem
començat, Vicenç, amb el xaca-xa del tren. Marxem amb el tren de mitjanit, que també està bé, no?
No està.
M'agrada més aquest.
M'agrada més aquest.
Sí.
El tren de mitjanit és molt, molt, molt maca.
Va, doncs.
Moltes gràcies.
Marxem amb el tren de mitjanit i amb Sau, amb Carles Sabater, sí, i Pep Sala. Vicenç, fins ara.
Fins ara, Eduard, que vagi bé. Hi ha Julietes buscant Romeus, hi ha princeses que busquen dolor. Si tens el cor solitari,
I amb tren, ara que fa una estoneta els amics, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Reus ens parlaven d'aquesta línia Reus-Montblanc, ens n'anem això fins a la Conca de Barberà, on aquest estiu s'hi realitzen diferents activitats. Una d'elles, el camp de treball que organitza l'Ajuntament i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà. Ens aturem ara als estudis de Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
I als estudis de Ràdio Montblanc hi tenim a la nostra companya, la Jordina Moix. Jordina, bona tarda, què tal? Estàs ben acompanyada, no?, per conèixer-ho tot avui, muntats al tren d'aquest camp de treball.
Sí, Edu, exacte. Hem canviat la furgoneta pel tren i hem arribat a Montblanc per parlar d'aquest camp de treball que organitzen aquí a Montblanc. Sí, sí.
Escolta, mira, i qui t'acompanya per conèixer tots els detalls?
Ah, això t'anava a dir. Estic acompanyada de bastanta gent. Estic acompanyada del Santi Porta, el regidor de Medi Ambient, la Núria Foguet, la tècnica de Medi Ambient, la Judit Albalat, tècnica de Joventut, i l'Eva Arias, una noia que hi va participar fa 2 anys. Molt bona tarda a tots.
Ai, que no el sentim, no el sentim. Penso que falla alguna cosa, que no els acabem d'escoltar a tots aquest munt de convidats i convidades que seuen ara mateix aquí als teus estudis.
Ara sí, Edu?
A veure. Ui, tenim algun problema que hem de resoldre. Jordina, fem una cosa, mireu de resoldre aquest problema i ara sí. Ens feu un toc d'alerta quan...
Ara sí.
Va, doncs, a veure, que ens has presentat a la Judit Albalat,
a
l'Eva Arias i al Santi Porta.
I a la Núria Foguet.
I a la Núria Foguet. Molt ben acompanyada estàs.
Entre tots, qui ens ho podrà explicar? Què és un camp de treball?
Hola, molt bona tarda. Pues un camp de treball, pues com el seu nom m'indica, és una activitat que es munta des de l'Ajuntament de Montblanc, que el 2016 ho vam començar a l'entorn dels Molins de la Vila, el 2017 vam fer el recuperat Pont de les Bruixes i aquest any pues, ens n'anem a l'ermita de Sant Josep. És un camp on els nois que s'hi inscriguin participaran de diferents activitats i a més doncs, els hi farem que aprenguin una mica doncs, la feina de neteja de boscos, de reconstrucció de marges i cosetes d'aquestes. És una manera d'incentivar l'estimació doncs, del nostre entorn.
Ahir a la roda de premsa dèiem que és un camp de treball, però no són igual que el camp de treball que fan a la Generalitat, oi?
Sí, molt bé, exacte, són diferents, perquè la diferència bàsica entre els de la Generalitat i aquests és que els de la Generalitat tu t'inscrius en una llista, entres en un sorteig i són joves de fora que estan durant 15 dies al teu poble. Aquests són per 15 dies i pels joves del nostre poble, o sigui, no hi ha joves de fora, és pels joves de Montblanc.
I què hi fareu enguany?
Doncs el que ja comentava el Santi, no? El més important és que netejarem i una mica l'entorn natural de l'ermita de Sant Josep, que és un entorn molt apreciat per tots els montblanquins.
I ara què dius Sant Josep? Per què s'ha triat Sant Josep aquest any?
Perquè jo hi tinc la banya posada amb Sant Josep i el vull tornar a posar a l'alçada que estava fa uns 20 anys. Tornar-hi a donar vida, tornar a intentar que algú agafi aquell espai, que el dinamitzi i que torni a ser un punt de trobada per totes les famílies de Montblanc i comarca.
No és la primera vegada, però pel que sé, que s'impulsa un camp de treball d'aquestes característiques, no? De preservació d'aquest entorn patrimonial i natural de la vila de Montblanc, perquè em penso que fa uns quants anys enrere van organitzar, no sé si vostès o en aquell moment qui és al capdavant, tota una recuperació dels molins del terme municipal.
Correcte, el 2016 vam fer un camp de treball i vam recuperar l'espai dels molins i el 2017... vam recuperar l'espai molt estimat per Montblanc, molt visitat per majoritàriament tota la comarca, del Pont de les Bruixes, també amb un camp de treball igual que el d'aquest any.
Que ara... Què és el que els diu l'experiència davant d'iniciatives d'aquesta envergadura? És a dir, al final són els mateixos joves de la vila els que recuperen aquests espais que podrien haver quedat perduts i que el que fan és, d'una banda, consolidar-los, preservar-los i, d'altra banda, difondre'ls, que això també està molt bé per tots aquells que els desconeixen.
Doncs per això hem fet venir a la Eva, que és una noia que va participar el 2016 en el camp de treball dels Molins de la Vila, perquè us expliqui la seva experiència.
Això volia dir jo, Edu, que tenim aquí la Eva, perquè el 2016 o el 2017, Eva?
El 2016, va ser?
2017.
2017.
Fa 2 anys.
Explica'ns, com va ser la teva experiència?
Bueno, la veritat és que va ser una experiència genial. Quan vam arribar, el pont estava, que no estava per anar a visitar, estava tot ple de broses, no es podia gairebé veure i vam anar, jo crec que vam fer durant 2 setmanes una feina molt bona i a més molt dinàmica, és a dir, que no es va fer gens pesat perquè a més de les activitats que sí que teníem una mica de treball dur, que era més treure les broses i tot, a més d'això fèiem activitats que es complementaven quan acabem tota la feina que havíem de fer i tot en conjunt va fer que fos una experiència molt bonica.
perquè a més de tu aquesta experiència et va ajudar a conèixer bastanta gent, veritat?
Sí, perquè jo vaig arribar de València, no coneixia gent, i quan vaig arribar l'experiència va ser trobar-me davant de... Bueno, més que l'experiència, la situació, va ser trobar-me davant d'un grup de persones que jo no coneixia de res. Per tant, era una situació que a mi m'ha enfortit molt com a persona i em va ajudar molt a desinhibir-me.
Aleshores, recomanes fer aquest camp de treball?
Sí, molt.
I expliqueu-nos, perquè només seran 15 dies, veritat?
Sí, sí, només són 15 dies, la segona quinzena de juliol, i l'any que ve, doncs, un altre espai i se'n tornem-hi.
I com és que només són aquests 15 dies?
Perquè un dels objectius també del camp de treball és complementar l'oferta que es treu per joves des de l'Ajuntament. O sigui, la primera setmana doncs, hi ha la setmana de la joventut, no? Que és una setmana plena d'activitats lúdico-culturals, socials... Les altres setmanes, això és a la tarda, als matins, hi ha els campus tecnificats, els campus de futbol, els de patins, el de bàsquet, tot el tema de natació. I a més hi ha una activitat per joves que des de l'any passat és nova i que també ha funcionat superbé, que és que els típics casals d'estiu, els tipiquíssims que tots en un moment o altre hem passat pel casal d'estiu, doncs ara n'hi ha un de format, però és per joves. Imagineu-vos doncs, el casal, en comptes d'anar... d'excursió a la plaça del costat, que és el que fan al casal els infants, doncs aquests agafen i van a fer descobertes. Pugen a dalt de la muntanya, van a la platja, fan una sortida, potser en un parc aquàtic, no? Enguany no sé què és el que tenen, perquè això ens haurien d'explicar els tècnics d'esports, però la història va una mica per aquí.
Sí, podríem dir que és un camp per gent que no li agrada, que no vol fer un campus d'esport.
Exacte, la part del camp de treball que una mica està en relació amb això és que no és la gent que no vol fer un campus esportiu té una altra opció, que és anar a un camp de treball que no li donarà un campus esportiu el que pot aprendre allà.
Com valora el Montblanquí, Montblanquina, el fet de que hi hagi una iniciativa d'aquestes característiques que serveixi a això, que al final per acabar-se beneficiant el mateix municipi, i en aquest cas suposo que el turisme del municipi de Montblanc?
Bé, per lo que ens arriba, la gent està acceptant de bon grat, perquè nosaltres això no ho vam voler treure perquè hi havia les eleccions municipals i no se'ns tractés d'electoralisme, ho hem aguantat fins ara, i durant aquest període la gent ens preguntava si fèiem un camp de treball, i si fèiem un camp de treball, per la qual cosa jo crec que es té molt assumit, està molt inculcat a Montblanc, i la gent valora doncs, que montblanquins mateixos doncs, dediquin una estona del seu estiu a fer una participació activa amb el medi ambient de Montblanc.
Hem de fer ara una petita pausa obligada en el camí perquè són 8 emissores locals del Camp de Tarragona que si no ens posem totes d'acord aquí no hi ha ningú que hi posi ordre. Es poden esperar uns minutets i quan ens hi tornem a posar a les 6 i 4 minutets els fem un parell de preguntes més al voltant d'aquesta qüestió?
Perfecte, d'acord.
Sí? Va, doncs fem això. Petita pausa i a tots vostès que des de les 4 ens estan escoltant, no desintonitzin la seva emissora de proximitat, que de seguida tornem. Acabem de posar la cirereta al pastís des dels estudis de Ràdio Montblanc i encarem ja l'actualitat d'aquest dimarts, dia 18 de juny. Fins ara!